Des dels temps dels temps, una pregunta segueix oberta. El com i el per què de la vida.
Teniu interès per la competició que enfronta el món convergent i el d'Esquerra Republicana? És possible recuperar una unitat estratègica? De moment tot és confús. N'hi ha prou fent un cop d'ull a l'univers postconvergent, instal·lat en una competició permanent i un enfrontament fratricida de noms i sigles. Com acabarà aquest joc de trons? En sortirà un lideratge i hegemonia clara? Un dels millors observadors i coneixedors de la vida política catalana és el periodista Toni Aira. Explica com veu aquest entramat al llibre L'altra guerra de successió, l'hegemonia més disputada. Toni Aira, bona nit i gràcies.
Hola, molt bona nit. Xavier, molt content d'estar amb vosaltres.
Igualment, a quina conclusió has arribat després d'escriure el llibre?
Bé, doncs que estem en un any decisiu, és a dir, molt important, i que hi ha una sèrie d'equilibris que fa molt que aguanten en tots dos universos, l'univers d'Esquerra i l'univers postconvergent, i que això no aguantarà gaire més. És a dir, estem a les portes d'un pati polític català que viurà canvis importants en els propers temps, i molt d'això se'n derivarà de la lluita per l'hegemonia. En aquest cas, ara estem per veure qui queda primer, en un primer terme, en aquests dos universos, que desenllaçarà les properes eleccions catalanes.
I és possible recuperar una unitat estratègica?
És molt difícil, perquè, de fet, fixa't, Xavi, que s'hi va arribar amb moltes dificultats i amb un punt d'unitat precari, fins i tot, amb un objectiu molt clar, que era l'1 d'octubre i tot el que se n'havia de derivar. Bé, i tot allò va acabar amb un daltabaix polític, social, emocional, molt gros, del qual encara, en certa manera, la nostra classe política i l'independentisme se n'està intentant recuperar, no? Estem vivint encara una espècie d'estat de xoc. Jo crec que si algun dia ha de tornar a la unitat estratègica haurà de passar temps, s'hauran de recomposar ferides i, sobretot, objectius compartits.
El que dius, fa poc l'antiga Convergència va presentar concurs de creditors. Els polítics sobiranistes de la legislatura de l'1 d'octubre estan condemnats o fugits a l'estranger. Què ha passat en aquest país?
Moltes coses, i poques d'estimulants, no? Segurament el camí cap a l'1 d'octubre, amb totes les seves dificultats i posant bastant de manifest i a la vista de tothom certes misèries pròpies d'això, de l'espècie humana, però que moltes vegades la política les mostra més cruament, van acompanyar una il·lusió molt gran, també. I jo crec que aquell camí cap a l'1 d'octubre, totes aquelles diades, aquelles vies catalanes, aquell naixement de l'ANC, aquell ressorgir de l'Òmnium i l'expectativa que certs lideratges polítics van generar, jo crec que és el millor que s'ha viscut en els últims temps, i del que s'ha viscut, ho hem de dir també amb un punt d'il·lusió important, a nivell europeu i en molts països que ens envolten, no? Es va generar un moviment molt potent, molt acompanyat d'una part important de la societat civil, però clar, camí d'això es van despertar moltes forces a la contra, moltes arts que estem veient que no sempre són netes, i això ha tingut conseqüències greus. En definitiva, el que sí que ha aconseguit és canviar el mapa polític català i el tauler, no, polític. En el cas d'alguns partits, els hi ha ajuntat aquest moment històric de país amb un moment també molt important internament, que els ha marcat un clar abans i un després, no? És això que jo intento explicar en aquest llibre, l'evolució dels dos grans universos del món d'Esquerra Republicana i del món postconvergent en els últims anys, què els ha portat fins al moment actual, què els explica i que, per tant, explica en certa manera la nostra política actual. I aquí és evident que qui ha tingut més transformacions abruptes i convulses ha estat l'espai postconvergent, però déu-n'hi-do també els canvis que ha experimentat Esquerra, en el seu cas, en positiu, no?
I quin és el problema existencial de fons de l'independentisme?
Jo crec que, sobretot, saber si la seva medicina és allò, o la seva descripció és allò del vol i dol, que és una expressió molt catalana, no? Si està disposada a fixar un objectiu i arribar-hi assumint-ne totes les conseqüències, assumint totes les conseqüències del que comporta fixar-se un objectiu ambiciós, no? Jo crec que aquest és, en aquests moments, el gran repte de l'independentisme, que, com intento explicar el llibre i com estem veient en els últims temps a la política catalana, té diferents receptes. És a dir, hi ha una espècie de diagnòstic compartit a propòsit de que com es va intentar fins a l'1 d'octubre i el 27 d'octubre de 2017 no va ser la manera que va portar a l'èxit. Les proves estan damunt la taula, amb unes conseqüències molt greus a nivell institucional, individual de moltes persones, polític, social, etc. S'ha arribat a aquesta conclusió, però la medicina aplicar-hi, és a dir, la recepta autodiagnosticada pels partits polítics per superar aquest mal, no és la mateixa. Per tant, en aquests moments, a nivell de ritmes i a nivell de fites que s'han d'anar assolint per reconstruir espais i per reconstruir majories i per reconstruir opcions d'èxit, són molt variades, molt diferents, molt divergents en aquests moments entre el que són les dues grans forces polítiques a dia d'avui de l'independentisme.
Tan variades com Democràcia i Llibertat, PDeCAT, Convergents, Junts per Catalunya, Crida Nacional, Lliures, Partit Nacionalista de Catalunya... Toni, qui obtindrà l'hegemonia de l'espai del nacionalisme català que durant tants anys havia ocupat sense discussió el catalanisme de Convergència i Unió, de Jordi Pujol i en menor mesura d'Artur Mas?
Mira, a la portada del llibre jo hi poso un tron que algú podia pensar que és com una espècie de contradicció manifesta quan parles d'independentisme i republicanisme, no? Però certament el que tu apuntaves és així, és a dir, durant molts anys la construcció del relat polític i de poder a Catalunya el va fer una Convergència i Unió liderada per un Jordi Pujol, que va deixar el tron, en aquest cas la presidència de la Generalitat, però sobretot el que és aquesta hegemonia del sobiranisme, ja arribava així en aquella època, encara no es descrivia com a independentisme en el cas Convergent, però sí sobiranisme, i no s'ha que ningú ha ocupat des de llavors, no? Per tant, ha existit una pugna important, primer per el pas del PSC de Pasqual Maragall i especialment del maragallisme per intentar ocupar d'una altra manera aquell tron del sobiranisme, del catalanisme, hi hagia llavors, i ara, d'uns anys cap aquí, la lluita està entre els hereus d'aquella Convergència i Unió i una Esquerra Republicana que es veuen forces per intentar disputar aquest espai de prioritat, no? És a dir, aquest espai de lideratge. L'hegemonia segurament a dia d'avui és difícil de veure que pugui existir per ningú en un Parlament de Catalunya més fragmentat que mai i que pinta, segons les enquestes, que es mantindrà bastant en aquesta dinàmica. Per tant, ara la lluita sobretot està en veure qui queda primer. I al servei d'això, Esquerra Republicana m'ha posat molt sacrifici respecte d'una part del seu discurs clàssic, del que és el seu tarannà clàssic, del que són certes pulsions internes. Per tant, s'hi juga molt, perquè si no surt bé aquesta jugada propera de guanyar el Parlament de Catalunya, com han fet en unes generals, com han fet en unes europees, com han fet en eleccions locals, tot plegat pot no servir per res, perquè llavors els nervis afloraran, però on això ja comença a passar ara, i es fa manifest és en el món postconvergent, que també, malgrat totes les dificultats que havien tingut, malgrat els canvis de marca i el naixement de les diferents marques que tu apuntes molt bé ara, havia anat mantenint, diguéssim, un cert nucli dur al voltant, per als últims anys, un lideratge potent, que és Carles Puigdemont, que els podia mantenir en la batalla amb opcions d'èxit encara, no? Jo hi apunto en el llibre com perquè, malgrat molts dels seus, segurament, errors estratègics dels últims anys, segueixen mantenint opcions per altres actius que tenen. Bé, en els propers temps veurem si la divisió de sigles en el seu espai ja és profunda i significativa, especialment amb el que passi entre el PDeCAT i Junts per Catalunya, i l'impuls que pugui tenir el Partit Nacionalista de Catalunya o no, i depenent d'això, les opcions d'èxit o d'altres. Només apuntar una cosa, Xavi, a les últimes eleccions catalanes, la victòria de Junts per Catalunya sobre Esquerra Republicana va anar per uns milers de vots, que es van decidir a Girona. especialment. Estem parlant de 34 diputats enfront de 32. Si tu fragmentes aquest espai polític postconvergent amb diferents marques, és possible que les marques petites, noves, que puguin contraposar-se a la de Carles Puigdemont, no tinguin un gran èxit. Però qui no dubta que poden esgarrapar milers de vots? Milers de vots que, per poc que siguin, amb la pugna que té aquest espai amb Esquerra Republicana, poden ser decisius.
Si us interessa el tema sobre l'hegemonia del vot independentista, s'acaba d'editar l'altra guerra de successió, l'hegemonia més disputada de l'editorial Catarata, un llibre que s'adreça tant a independentistes com no independentistes. I l'autor és el doctor en comunicació Toni Aira, Barcelona 1977, periodista, professor universitari i especialista en comunicació política. Per cert, com és la vida per Toni Aira, com a concepte?
La vida en general. Mira, és una vida que jo he vist molt amb molta passió, perquè tinc la sort de poder-me dedicar a un ofici, a una professió que és una passió i que ha estat el meu lleure, fins i tot en gran part, des de que era molt petit. Jo a vegades, Xavi, si em permets l'anècdota, et diré que recordo i tinc molt present com em vaig començar a aficionar des de petit al dibuix, que era a través de les tires còmiques dels diaris que compraven mons pares i que jo veia a casa, no? Els protagonistes d'aquelles tires còmiques eren polítics, normalment. I jo vaig començar a dibuixar-los i a familiaritzar-me amb ells d'aquesta manera tan plaent, tan divertida, tan entretinguda. Amb els anys he tingut la sort de poder-ne fer d'això un ofici, el fet de viure entre aquests personatges de l'actualitat, i per tant per mi és viure a la meva professió, viure el meu dia a dia, viure l'actualitat, seguir-la, estar informat i donar a sortir d'aquesta curiositat que sempre he tingut, doncs em fa content i em fa feliç, no? La visc d'aquesta manera.
Doncs ens ha agradat compartir-ho, Toni Aira, moltíssimes gràcies per l'atenció i endavant amb els reptes que diuen.
Gràcies a tu, Xavi, com sempre. Ens escoltem a la ràdio.